Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 4 minuts. Comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 108, quart de la quarta temporada del Nitrat. Parlarem amb els gausacs del seu concurs de castells, on han tornat a fer la grossa, i també, si voleu que destripéssim un personatge històric català, i ho podreu demanar en directe al telèfon
93-675-1587-88.
O bé ho podeu fer a través de les xarxes socials, arroba Radio Nitrat al Twitter i a Radio Nitrat al Facebook.
Avui hi ha un Navet que ens parlarà del Vall d'Espases de Cervera, en Marc que ens parlarà de la Mulassa de Solsona i en Jordi que ens parlarà d'un senyor que es deia Serrallonga, que, i també estaran atents a xarxes i el que vulgueu dir abans, però farem un repàs de l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
Els gausacs, com podeu comprovar, van anar al concurs de castells de Tarragona.
Els castellers de Sant Cugat tornen a fer història descarregant la millor actuació de la seva història amb el 2 de 8 en folre, el 5 de 8 i el 7 de 8. Han aconseguit la quarta posició en una jornada de dissabte, la segona del certamen, on els guanyadors han sigut els Xicots de Vilafranca i els protagonistes, la colla dels Xiquets de... Això que ho pronunciï algú altre, jo no ho sé.
Hangzhou!
Vinga, la colla castellera de la Xina.
I una bona notícia, per fi, la plec de la Sardana tornarà a convocar-se.
Finalment, l'entitat sardanista de Sant Cugat tornarà a organitzar el 41è aplec de la Sardana el proper 12 d'octubre, festivitat del Pilar a Sant Cugat. La intenció de l'organització és comptar amb les mateixes coples i sardanes que tenien programades pel cap de setmana passat.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Doncs obrim una nova partida de botifarra per parlar amb els gausacs. D'entrada demanar disculpes per la veu, perquè és el que té descarregar la millor actuació de la història, que al final l'has de celebrar i no saps com. Arribes el dilluns a Sant Cugat, després de Tarragona, i estar així. Així que si amb tot el permís que em dona l'equip, deixo de xerrar, feel free.
No,
bueno, faig lleugera presentació. Avui
vols fer alguna pregunta o no?
No. Avui a l'estudi tenim a la Junta de la Tècnica dels Castells de Sant Cugat, tenim a Biel Sansó, cap de colla, Gemma Listoi, presidenta, Tomàs Baldi, membre de l'equip de comunicació, Olga Masó, membre de l'equip membre de l'equip de comunicació també, i a la Nerea, que és la primera, sí, no, de Junta, però també de social. Que no sé si és la primera vegada que ens han entrat, ja no, ja havies vingut, cert, és que ja que estàvem avui d'estrenes, doncs ja ens comptàvem molt més, però no. Diada històrica, jo ho llenço aquí, feu vosaltres mateixos, explica-nos, què tal el concurs de Tarragona, com ha anat això?
Jo primer voldria començar felicitant a les colles campiones de Vilafranca, Xicots per una banda i els Verds per l'altra, i en segon lloc felicitar a totes les colles que van sortir a guanyadores de plaça sense ser campiones. Me'n puc deixar moltes i m'he fet un recull de especialment algunes colles. Vull felicitar molt especialment a Marrecs de Sal, va fer una diada increïble, històrica i a més molt maca, va executar els castells d'una forma increïble. El Lots de Llevant pel seu primer 4 de 8 descarregat i els Moixiganguers per recuperar aquest 3 que li tenien tantes ganes. Animar a Tirallongues i a Xics, colles amigues. Xics de Granollers, sabem que el 2 de 8 hi és, ens ho veu demostrar a casa nostra i segur que tornareu a tenir aquest castell ben aviat. I hi ha la Dia de Gran, Jove de Tarragona pel primer 3 amb agulla, Mataró per un intent de 5 de 9 que realment estava molt molt bonic, segur que arribarà aviat aquest 5 de 9, que el descarregueu aviat. I a la Vella per un gran intent de 3 que és històric, malgrat no vam poder veure'l amb un matxacat de col·locat.
Un 3 de 9 sense folre.
Un 3 de 9 sense folre preciós. Animar les Joves de Valls, va remuntar la diada, malgrat semblava que hagués d'anar cap avall, va aconseguir acabar amb 3 castells de 9 descarregats. i a Sabadell, que segur que aviat veurem el 3 de 9 de Sabadell descarregat aquest any, una altra vegada. Després de Torredembarra, destacaré tres coses. El 4 de 8 de Badalona, el 2 de 7 de Figueres i el 5 de 7 de Cerdanyola. I animaré Esparreguera, perquè no va sortir una jornada bona, però segur que se'n surten aviat.
Molt bé aquesta part institucional, també recordar un gran missatge que va fer Aina Mallorca, la cap de colla Xicots, referint-se a nosaltres, en el moment en què diu que si bé per puntuació no podíem entrar-hi perquè hi ha això de les penitacions i tal, al podi faltava les Castelles de Sant Cugat per la gran diada d'estrenar tres castells de gamma alta de 8, estrenar-ne un, però recuperar-ne un altre i tornar a descarregar un 5 de 8 és meritori, això. Suposo que el missatge hauria anar per aquí. No sé, però el concurs com va anar? Expliqueu-nos sensacions, la gent que esteu aquí, que tots vau estar allà, digueu-nos què.
Durant el concurs, vols dir?
Sí, sí, va, l'anada, arribar allà...
Bé, l'anada era curiosa, perquè la gent estava com amb estats molt, molt diferents. Hi havia gent molt relaxada, molt tranquil·la, molt silenciosa, i en canvi hi havia un autobús que no paraven de cantar, de cridar, de saltar, anar amunt i avall, i tot. Jovent estava a tope. L'arribada a plaça... Bueno, ens va costar entrar, perquè hi havia la revisió de les motxilles, que vam estar allà bastanta estona, que no deixaven entrar el menjar per la canalla, i va ser una mica conflictiu al moment d'haver de parlar amb ell.
Això és una de les coses que li agrada al Marc Travé. Van fer registres de motxilles a Castellers per entrar a una plaça castellera.
Sí,
però... Són molt xungos.
Sí, sí.
Molt xungos.
Està no, amb una llegenda.
Era més el tema de seguretat per la quantitat de gent que entrava a la plaça, i l'empresa de seguretat doncs havia de complir havia de revisar unes coses, no? I una d'elles era les motxilles. Bé, un cop a plaça, tots sabíem què anàvem a fer. Estàvem al cap molt, molt a lloc, no? I molt concentrat per fer allò que tocava. Tots tenim el punt de nervi i ja es veien somriures d'aquells de mig nerviós, mig ui, a veure què passarà. Malgrat hi havia la confiança.
Eren moltíssims. Jo crec que si no la que més és una de les diades més multitudinàries de la nostra història.
Que més,
sí, jo crec que és la que més. Eren més de 400, al voltant de 420 o així. I va ser el més impressionant, jo crec, almenys per mi, jo estava flipant. Ens van acompanyar moltes colles amigues, ens va acompanyar molta gent de Sant Cugat, molta gent d'entitats de la coordinadora, va ser molt, molt, molt bonic.
Una cosa que crec que és clau en aquest moment de relaxament dels nervis de la colla és el que portem fent fa 3 anys, que és que entrem a plaça sentint-nos guanyadors, però sentint-nos guanyadors només per l'entrada, per l'acompanyament que ens fan les nostres gralles, les nostres gravals, el bé que ens ho fan passar en aquest recorregut fins a la plaça, que entres relaxat ja directament.
I esgotats, perquè ja de tant saltar el Cercavila i tot, arribem a plaça ja gairebé cansat, jo almenys.
Pues clar, era l'escalfament.
És clar, exacte, escalfem.
Tots els músculs de to i som-hi.
Sí, però és curiós, perquè moralment arrenques de subidon.
Sí, llavors, sí, sí,
ja no has d'arrencar de zero, ja parteixes d'una arrencada forta. Això m'ho comentaven els marrecs de sal que ens van veure allà uns quants. Però què feu? Us heu tornat bojos? No teniu nervis? No teniu pressió? Sí, tenim tot això, però és la nostra manera de descarregar-nos.
I de fet, crec que és una de les claus perquè nosaltres ens vagi sempre així de bé el concurs, perquè som una de les colles que realment aquesta pressió de concurs al final ens acaben anant bé, perquè acabem arrossegant gent, els castells tenen aquest punt d'atenció i al final sempre hem aconseguit fer una molt bona diada a concurs i descarregant.
Sí, convertim la pressió en positiu.
Quasi tots els castells, sí, que hem portat a concurs.
Sí. Destacar que els castells van anar bé i van ser treballats.
Molt treballats.
És a dir, no van ser uns castells... Doncs mira, posar l'exemple abans de Marrecs. Marrecs va fer la mateixa actuació que nosaltres i la va fer immaculada. Els castells ens
obrien
pràcticament per enlloc i nosaltres els vam currar. També senyal de la feina que hem anat fent als assajos durant tots aquests mesos, perquè no són setmanes, són mesos els que hem fet de treball amb aquests castells, no? I això es va notar l'ofici des de l'últim cordó de pinya o de soca fins a l'enxaneta, no?
I relacionant ara el que deia, no? Tota la feina que hem anat fent i amb el que deia el Tomàs, no? Que és veritat que anem a concurs a fer els castells que tenim preparats, no hi ha més, no? Però em va agradar molt sentir l'Àlex Castellarnau, l'altre cap de colla, dient no escoltem la plaça, estiguem per la nostra feina. Era com molt necessari perquè realment, o sigui, una cosa tenim és que la que comencem a viure els nervis, se'ns en va tot. i ens superen, no? I aquelles paraules jo crec que van anar bé al tronc, però també la gent de la pinya que el vam poder sentir, no?
Ho van destacar fins i tot la xarxa.
Sí, exacte. Sí, sí. I l'altre periodista, el Carles...
El Carles. Cortés. Carles Cortés.
Cortés, sí. Cortés. Aquest, de la xarxa. Doncs la veritat és això, no? El poder estar allà on tocava i amb el cap on tocava i sense deixar-nos dur per aquests crits o emoció de la plaça.
Sí, és que costa molt, perquè és una plaça molt plena, moltes colles, molt sorollosa.
Perdó. Perdó.
No, que costa, dic que costa molt, perquè és una plaça molt gran, molt plena de gent, se sent molt el soroll, perquè al ser rodona, perquè és una antiga plaça de toros, és brutal. Llavors nosaltres estem acostumats a actuar amb tants crits i amb tants nervis i amb tant...
A més, crec que aquest any hi havia més gent de públic sí. que fa dos anys.
Sí, cada any hi ha més. Sí.
Llavors això també, sí, com a colla, mirar les grades i veure que hi ha gent que t'està mirant, t'està fent fotos...
T'agrada i posa sí. pressió a l'hora.
Exacte, però era molt guai. Sí,
de fet, em sembla que l'únic moment que va estar que hi va haver silenci a la plaça va ser en els tres intents de Castell de Nou que es van veure aquell dia. Vull dir, realment, només quan es fa un castell allò fora del que és normal aquell dia és quan es fa silenci a plaça. Llavors, és això, costa molt concentrar-se.
Silenci a plaça que es va fer pels xiquets de Hangzhou. Com va anar aquesta trobada intermulticultural, diguéssim, amb una colla castellera que fa castells a més de 10.000 quilòmetres d'aquí?
Jo vull reprendre una mica el que comentaves abans de les declaracions de l'Aina. L'Aina, en acabar l'actuació, em va trucar personalment.
Aina Mayol, la cap de colla de xicots.
Exacte, cap de colla de xicots. Ens va trucar personalment, primer de tot, per felicitar-nos i per explicar-nos les declaracions que havia fet i el motiu per què havia fet aquestes declaracions, que des d'aquí compartim. Compartim des del cap de colla, no en el sentit de que nosaltres hauríem d'estar o no al podi, perquè al final, ja ho hem dit moltes vegades nosaltres en declaració, que anem a competir sobretot contra nosaltres mateixos i poder-nos superar any rere any, però sí que és cert que amb una cosa tenia molta raó, i és que hauríem de plantejar si xiquets de Hangzhou ha de venir a competir o ha de venir a exhibir-se. I aquest debat que s'ha d'obrir, que des de la xarxa també van comentar que era molt interessant que s'obrís, el compartim per un motiu. Els castells són amateurs, no juguem la mateixa lliga en el moment en què les dificultats que té una colla castellera qualsevol són molt diferents que les dificultats que es poden trobar doncs una colla castellera que forma part d'una empresa, que tenen sempre la mateixa gent treballant gairebé de forma obligatòria i on també juguen a haver descarregat els castells abans de fer-los a plaça, no? Jo crec que en aquest sentit juguem lligues diferents i per tant em sembla molt bé que vinguin els xiquets, però em semblaria bastant millor que vinguessin a exhibir-se, que fessin ronda final de cada ronda classificatòria, etcètera, etcètera. Però tant com competir, crec que no juguem les mateixes regles i, per tant, comparteixo totes les declaracions de l'Aina en què s'hauria d'obrir un debat al respecte.
Però penseu que vindran sempre cada que hi hagi concurs? Creieu que és això? O aquests han vingut aquest any, han ensenyat i han mostrat a la gent què és el que han fet i se n'han tornat al seu país i ja algun dia potser tornarem, però...
No ho sé, de fet em sembla molt bé que vinguessin, el que una altra cosa que no em va acabar de semblar bonica del cap de setmana és que Londres, París, Brussel·les,
Copenhague
i Andorra estiguessin actuant al matí, sí, pràcticament sense públic, sense cap repercussió mediàtica, i els xiquets de Hangzhou, d'acord que feien un 3 de 9, d'acord que feien un 2 de 8, que segons tenim entès ja havien completat ells.
Ho van dir
al seu assaig. Estiguin en una classificatòria amb la resta de colles castelleres de Catalunya. Sí, crec que aquí, o les colles per nivell les haguessin anat a Torredembarra, per dir alguna cosa, o els haguéssim convidat tots a diumenge, a dissabte, o haguessin actuat tots fora d'aquesta, d'això, no? No sé, crec que en aquest sentit les colles internacionals se les ha tractat de forma desigual, d'acord que el nivell és desigual, però crec que en aquest sentit no hem estat justos.
Però la decisió, per exemple, de convidar-vos al concurs, de qui va ser? A la coordinadora?
Del propi concurs.
Del propi concurs. D'acord, doncs sí. Aquí potser és l'error, no?
Exacte, per això obrim el debat.
És el seu criteri.
És el seu criteri. Això,
penso, no? Perquè...
En vistes a...
Per algú hi ha una coordinadora.
Afegit, sí, però, bueno, no és ben bé la tasca, però... Llavors, com que l'organització però... ha convidat, com a convidats, a nosaltres, bueno, almenys a mi sí que em va semblar estrany que participessin dins la classificació, perquè un convidat se suposa que queda com a fora, no? Però bé, va ser aquest el criteri, segueix endavant i bueno, suposo que és això, no? Qui ha d'organitzar i qui organitza el concurs, que ha d'establir bé aquests criteris i a partir d'aquí doncs ja es veurà si tornen, si no tornen.
Clar.
També és cert que, allò, no? Tenen massa moments per exhibir-se, no? I potser, doncs, ni que sigui de cada dos anys que puguin venir aquí, doncs sí que és un gran què per ells. Ara bé, sense excloure, no?, les altres colles, com deies, i diferenciant-les d'aquesta manera.
I, de fet, o sigui... les altres colles internacionals juguen amb uns criteris molt més similars als de les colles d'aquí, perquè correcte, són assajos que fan a les nits la gent que vol i no la gent que està treballant allà dintre de la fàbrica. Per tant, sí, són criteris completament diferents als de la resta de colles, al cas dels xinesos.
L'Aina deia, en declaracions, deia, si jo tingués 180 persones fixes a cada assaig... faria coses meravelloses. Jo comparteixo les seves paraules. Si a l'assaig tinguéssim les 180 mateixes persones fixes cada dia, pues, no t'explico què estaríem fent.
Si em permeteu una petita pregunta.
Sí.
El concurs de castells l'organitza una entitat privada. Per tant, independentment de com el visqui tota la resta de colles, no deixa de ser un concurs i no deixa de ser un concurs organitzat per una entitat privada, per tant poden decidir convidar a qui vulguin, agradi o no la resta de participants.
No, totalment correcte.
Això és evident. Però per això deia que els criteris els han establert ells, potser no van quedar massa clars per tota la resta, perquè ningú tenia constància que estarien dins la classificació, i en aquest moment, no, que potser genera aquest debat o aquest diàleg, a veure com ho hem de fer, o si seran o no, doncs a partir d'aquí han de ser ells qui defineixin de nou aquests criteris, que els facin públics, perquè realment... està bé que ho sapiguem, ja està.
Reitero, aquesta crítica constructiva a fi sempre de millorar tot el que va passant als concursos té res a veure, i ho reitero per activa i per passiva, té res a veure amb la classificatòria. És a dir, si haguéssim estat vuitens haguéssim dit el mateix, i si haguéssim quedat per davant de xicots haguéssim dit el mateix. És a dir, en aquest sentit no té una cosa a veure amb l'altra.
No, sí, de fet, bueno, jo vaig fer una piulada que deia això, no?, quedar quarts i celebrar-ho com si haguéssim quedat primers o com primers de diumenge gairebé, perquè vam fer la mateixa celebració pràcticament que quan vam quedar primers sense buscar-ho, no? Vam obrir la rotllana a la plaça de toros, sí, sí. Vam afegir tothom que s'hi va voler afegir i vam celebrar doncs, els tres castells descarregats.
Doncs parlem, deixem de parlar de coses que no són les castelles de Sant Cugat i parlem ja una vegada per totes de la colla en si, el moment de la celebració, el moment dels castells, què és el que vau viure?
Vam plorar molt,
Sí, molt. Plorar molt.
Sí,
i encara plorem, no? Jo, cada vegada que ets algun castell encara se m'escapen les llàgrimes.
Pell de gallina, vull dir, en totes les descarregades, en totes elles, vull dir, cada castell tenia la seva cosa especial. El 2 de 8 feia 2 anys que no el descarregàvem, el vam carregar a la festa major del 2015 i des de llavors vam fer un peron amb aquest castell i vam fer molta feina, molta, i crec que vam demostrar aquesta feina una mica a Tarragona i espero tornar-la a demostrar el més aviat possible.
I els tres van ser, només acabar el castell, eufòria descontrolada absoluta, tothom plorant en els tres castells. I això és una cosa que poques vegades ens passa. Normalment quan fem una diada hi ha un castell o dos, que són els que anem a... que més difícils, diguéssim, i en aquest cas eren els tres. Llavors va ser brutal, espectacular.
A mi em va passar una cosa curiosa, i és que divendres vaig sortir de l'assaig sabent que la diada aniria molt bé. Les cares de la gent transmetien això. O sigui, al contrari del discurs previ a Festa Major, que tu veies les cares de "me'n vull anar de festa", vale? Ens parles cada divendres, i tenien raó,
sí, sí.
No tenien res a veure amb la cara de la gent, de la il·lusió, de la força, de l'energia que transmetien el divendres previ concurs. Llavors, això va ser una putada per l'Àlex i per mi, entre altres coses perquè la meva màxima preocupació, el meu nervi, el meu malestar durant tot el matí de dissabte era si no surt bé, què li dic a la colla? O sigui, aquest cop no, no, més no, feina no podem fer, més treballs, aquest, més treballats aquests castells no podem fer. Portem un any sencer darrere aquests tres castells, i més d'un any, i una feinada, i un no sé què. Aquest cop és injustificable que no vagi bé. I la preocupació no era caure o no caure, o que no sé què, que es moguessin més o menys, era... I si no va bé, no ho puc justificar de cap manera. No sé com explicar-ho, saps què vull dir? I això només em podia passar tenint la tranquil·litat de que la feina estava molt ben feta. Saps? És molt raro, eh? Però...
No, no, s'entén. D'alguna manera o altra es pot entendre.
Sí, saps què has de fer, Biel? Ocupar-te d'altres coses.
I nosaltres ho fem i...
Els autocars... I la cosa va diferent.
Em sembla bé, em sembla bé.
Va bé, va bé.
No, però és veritat que el neguit és diferent, no? Jo realment també vaig sortir de l'assaig dient, hòstia, ho tenim, cap problema, anirà bé... I patia més, doncs, això, que els autocars arribessin a l'hora, que els entrepans arribessin, que no sé què... I llavors el nervi anava per una altra banda, no? Realment, un cop vam començar el cercavila cap a la plaça, a mi se'm van acabar les preocupacions, diguéssim. Ja era com, sí, vale, ja, som-hi per la feina,
sí, sí,
i a tope, no? I a treballar-ho al màxim que poguéssim. Sí, i amb el neguit a cada castell, com dèieu, no? Aquell de tremolor, que baixa per aquí, sentir una persona que mai sents des de la pilla, que dius, què nassos passa? Perquè ara que et digui, no sé què, i diu... Era com estrany, no? Però bé, molt bé, va sortir molt bé.
Bueno, realment aquí la diferència de preocupacions de junta i de tècnica. Junta es preocupa fins al moment de que comença el cercavila i post actuació, i la tècnica, la màxima preocupació és l'actuació. Vull dir, per això són equips diferents i per això estem treballant, vull dir, de manera diferent.
No ha estat fàcil arribar a aquest concurs.
No ha estat gens fàcil.
Molta feina.
Caiguda de festa major, se'ns lesiona una quarta titular del 5, del 7, del 4, bueno, el 7 no, ja no d'això, del 4, del 3, una setmana prèvia a concurs, caiguda a l'assaig de prova de 3 de 9, se'ns lesiona un segon tapat del 2, segon del 5, segon del 7, ho salvem.
Segon del 3,
ho salvem. Ens ha marxat un segon a estudiar fora, titular del 5, titular del 7. Sí que hem fet la feina per canviar-lo al 3 directament, però ens va salvar la torre de 8 de concurs. Per tant, les dificultats segueixen, però seguirem persistint. Estem fent una temporada de carrera de fons totalment, sí. I sí, seguirem.
En el fons, o sigui... aquestes dificultats només fan que tinguin més valor allò que fem. O sigui, realment nosaltres, aquesta actuació, si no haguéssim tingut totes aquestes dificultats, realment l'haguéssim pogut fer abans, o vés a saber, no ho sé, no sé què hagués passat, però aquestes dificultats extra ens fan... O sigui, a mi m'han donat un plus d'alegria el fet de poder superar-ho tot. Que se'ns lesioni un segon vent al baixar del 2 de 8, també.
També.
Que va ser el primer castell, i després ens vam quedar sense ell en el segon i el tercer castell. Vull dir, que són moltes dificultats que, al cap i a la fi, només fan que tingui més valor allò que vas fent.
Ens va fer molt més forts mentalment. Realment ens està fent més forts, perdona.
No
podrem parlar. Tio, ens has dit fer free.
No, ja ens hem menjat mis programes, simplement coses ràpides, ara ja. Valor importantíssim la canalla, entenc.
Molt, molt valenta.
Valor importantíssim, perquè el vídeo motivació que va fer la colla va ser justament centrat en la canalla.
Jo em vaig fer una piulada, vull felicitar enormement a l'equip de comunicació, perquè realment el vídeo era molt bo.
Molt potent.
I el correu que van enviar a preconcurs també era espectacular. O sigui, ho teníem allà tot recollit. Tothom que necessitava res de concurs havia d'anar allà, mirar horaris, mirar els dossiers de prevenció. Sí, ho teníeu tot superbé.
Després, pel Twitter al matí, ahir al matí va ser justament, van aparèixer tuits de la cap de l'antic, d'una membre dels Gravals, de la colla.
Sí, perquè també...
L'antiga cap de Gralla. Agraint el suport de les colles que cuiden els seus grallers, i en això cal dir que Gausax Castilla Sant Cuat va fer un paper, no?
Una altra vegada va estar entre les finalistes, aquest cop va quedar cinquena, però portem dos concursos de castells que puntuen les gralles del món casteller i sempre estem entre els finalistes, i això crec que té un mèrit importantíssim. És un... com, no em surt la paraula, orgull, és un valor de colla, és un orgull de colla increïble.
Bé, perquè el que dèiem, bueno, m'ha parlat molt del tronc, de la pinya, també hem parlat de la canalla, però realment si no hi ha els músics la cosa no tira, no? I procurem, com deies, no, cuidar-los amb la mesura del que podem. No sempre segurament els donem tot el que necessiten, eh? però mirem de cuidar-los. I realment poder fer els castells que fem i que sonin gralles com Déu mana, diguéssim, és... Bueno, és una mellena d'orgullo i satisfacció. No, és un, tot un honor.
I ells són els que ens posen la pell de gallina, els músics.
Si no fos la música.
Quan sonen gralles.
I animen la festa quan toca.
Exacte.
El toc de vermut del final.
Parlava amb un dels seus músics, no diríem qui perquè tampoc cal, però ens deia que ho tenen tot meticulosament estudiat. És a dir... la llista de reproducció que fan prèvia a concurs no és gratuïta, la tenen estudiada per fer-nos arribar enxufats a concurs, i això, perdoneu, eh, però és de treure's el barret i tota la roba si fa falta.
Molt a favor de treure's la roba. Bé, ja últim minut, alguna cosa que vulgueu deixar anar?
En aquest sentit, lo de gravar els va bastant en sintonia amb que tinguem una escola de música tradicional a Sant Cugat. I crec que és una entitat que ens ajuda bastant a alimentar aquesta gran orquestra que tenim.
Sí, ens ajuda a mantenir el bon nivell dels músics.
I tant, i tant. Mm.
I jo volia aprofitar i agrair a tota la gent que ha participat directament de les pinyes o el que sigui, però també de gent que s'ha ofert a donar-nos un cop de mà, doncs, amb l'equip de canalla, a portar walkies durant el concurs, a les càmeres, a buscar els entrepans que s'havien de dinar... de tot, perquè hi ha hagut gent que realment s'hi ha abocat i ens ha alleugerit moltíssim tant a la Junta com a la tècnica, que també són preocupacions aquelles que compartim perquè tot vagi rodat i realment, saps? El poder respirar.
Dissabte no vam haver de fer quasi ben bé res perquè havíem fet una feina prèvia al·lucinant. Ara, sí.
I l'últim a destacar és que hi ha colles que fan una actuació gran i hi ha no tantes colles que aconsegueixen mantenir aquest nivell i tirar endavant, i nosaltres volem ser una de les no altres colles, vale? Per tant, queda temporada, queden 5 actuacions, queden molt bons assajos, tenim molta feina per fer i volem seguir creixent, i aquest és el missatge que volem llançar des de la tècnica, que seguim, que no ens quedem aquí
a repetir-la i si cal superar-la.
Doncs cap aquí,
ja és d'aquí posant reptes. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies als castellers de Sant Cugat per seguir avui amb nosaltres. Enhorabona forta per aquest concurs de castells, per aquesta actuació, la millor actuació de la història de la colla. 3 castells de 8,5 s'han de celebrar. Amb bon motiu estem així amb aquesta veu aquests dies. I que vagin bé els assajos i al final de temporada.
Gràcies a vosaltres.
Ja es tornem a veure al novembre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara nosaltres anirem amb l'Avet. Els castells aquí es podeu quedar a l'estudi si voleu sentir-ho, si no podeu marxar tranquil·lament i ens veurem a l'assaig. Nosaltres anem a veure què ens porta avui l'Avet.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat, crompo una burra ciega, ullà, ullà.
Bon vespre, Bet, com estàs?
Bé. Jo bé, amb una mica més de veu que els altres.
Jo ja callo. Què ens portes avui?
Avui parlem de... Mira, doncs avui parlem del Ball d'Espases de Cervera, que aquests dies, bueno, aquests dies no, fa un parell de setmanes es va presentar la recuperació d'aquest ball. Ho han fet a través d'un Verkami.
Verkami?
Sí, per recuperar un ball d'espases. Curiós, això ja no havia sentit mai, que, saps? Doncs van fer un Verkami i el van presentar el dia 18, han aconseguit l'objectiu que tenien i, per tant, aquest ball d'espases tornarà a formar part del seguici festiu de la ciutat de Cervera. Perquè, de fet, entre el 1411 i el 1724 és la referència que es té més antiga d'aquest ball d'espases de Catalunya i l'última que de fet consta com a tal, com a ball d'espases. De fet, a veure, la dansa d'espases és una forma de dansa en la qual diversos balladors amb espases, evidentment, perquè si no es diria així,
espasotes, aquelles de ferro que fan mal,
sí, d'aquelles que pesen i tal, doncs ballen al so d'una música predeterminada i formant diverses figures tal com passadissos, això no ho he acabat d'entendre, voltes, estels, el que més m'ha cridat la curiositat és les degollades, que dius, no sé què fan aquí. I, bon, de fet, l'espasa en aquesta dansa és un cordó umbilical entre els dansaires, és a dir, és un element simbòlic, eh? Podríem ser, seria una mica com un ball de bastons, val? Però sense picar amb les espases, evidentment, perquè tu portes l'espasa agafada... O sigui,
llavors, els... com el ball aquell de pastorets que es feia,
més
també?
Exacte, podria ser ben bé això, perquè no és ben bé...
Aquí a Sant Cugat.
Però no és ben bé un ball de bastons, perquè evidentment amb les espases... No, Jordi, no posis aquesta cara, que a tu ja t'agradaria que hi hagués...
És una cosa que he proposat més d'un cop a bastonets i no m'han fet cas.
Val, d'acord.
Jo també no sé per què. I tampoc m'han fet cas mai.
Que, no ho entenc.
Jo sí que ho entenc, eh? No us hagin fet cas, francament, que voleu que us digui, però...
Veient les teves seccions és molt comprensible.
Som uns incompresos.
No.
Jo més que tu, però sí.
De fet, és el que diuen, que té més a veure amb el ball de pastorets o amb el ball de cerculets que no amb el ball de bastons. Els orígens del ball se situen al segle XIV, documentat, de fet, a Bruges, a Bèlgica, on per la festa de Carnaval es feia aquest ball d'espases entre el 1389 i el 1404. I a partir del segle XV es va anar popularitzant per tota Europa i es van estendre doncs, fins aquí, fins a les terres catalanes. A Catalunya es documenta per primera vegada a Cervera, com dèiem abans, l'any 1411.
Tot passa per Corpus, eh?
Sí. Exacte, participant en la processó de Corpus Christi, és increïble com tot s'acaba introduint
allà,
vinga.
No hi ha cap altre dia de l'any, tots allà.
Què fem per Corpus? Vinga, que surtin les espases,
espases, trabucaires,
tots, no?
Bèsties de foc, tot.
Tot per Corpus, és increïble. Què, Marc?
Res.
D'acord. Doncs, de fet, aquests balls d'espases eren ballats principalment per organitzacions gremials i de cofreries.
És com si aquí el gremi de pastissers decidís muntar un ball d'aquests.
Un ball de, jo què sé, no, de pastissers? No.
I del primer que m'ha sortit al cap, val, no preguntis.
Ho veig més d'un ball de cuques, però bé, és igual. No? Bé, és igual. A veure, després d'aquesta primera dada que tenim, i que doncs, van acabar arribant aquí, trobem aquestes celebracions a diverses poblacions catalanes com ara Tarragona, Reus, El Serral o Tortosa. Són alguns dels llocs on hi havia, en un moment puntual, per la processó de Corpus, hi havia el ball d'espases. Què va passar? Doncs, com sempre, les diverses provisions borbòniques després de la Guerra de Successió van acabar per fer desaparèixer el ball d'espases arreu del territori català, eh?
No tenim cap mena de document ni esment que digui que aquí se n'havia fet en algun moment ni por asoma.
No sé, l'únic que hi ha, que és el que jo, del que us parlo jo, és aquest, que és el de Cervera.
El de Cervera.
I que és l'únic... l'únic que consta que es va fer, no? I ja està, vull dir que són dues dates, la del 1411 i la del 1724, que està anotat en un registre que es va fer això, però no es té ni... no se sap ni com era, vull dir que ara n'han creat un de nou.
Que la creació que han fet és realment nova.
Han creat les espases, han creat vestuari, de fet era una mica Albert Camus pel tema de vestuari, les espases que es veu que són cares i també el tema de la música. Doncs serà com molt, molt nou aquest ball d'espases.
Doncs a veure si aconseguim veure'l algun dia.
Esperem.
Moltes gràcies, Bet, per portar-nos això, que aquí és quasi primícia, perquè no se n'ha parlat enlloc més d'això, que jo sàpiga.
No,
a part
de
TV3, que vam fer una peça i ja està, la resta.
Sí, exacte.
Un dia ho hem d'anar a veure, hem de fer un nitrat on tour, a veure aquestes
coses. No estaria malament, no és una idea. Minibús, nitrat on tour, vinga.
La setmana passada ja vam parlar d'això, vull dir que...
Sí.
Minibús, jo crec que amb un Opel Corsa ja hi quedem tots quatre, eh?
No, Jordi.
Perdona, però...
Jordi, perdona.
Jo amb tu al costat no hi vaig.
Fem-ho bé. Fem un minibús, home, més que
vulguis. Recordo que la setmana passada vam parlar precisament que ens haurien de preguntar als gausacs de com organitzar els autocars.
Ah, sí, és veritat, que ho feien molt bé. Cert, és veritat, els hi vam dir, els hi hem de preguntar com ho fan per organitzar-ho.
Rafa, no tenim nom, sisplau.
Perquè vam decidir que volíem anar a Santa Tecla.
Exacte, faríem una baixada...
Que faríem una a la baixada de la Santa Tecla, és això. I per això volíem saber com s'organitza
un bus. No, perquè no hi ha concurs, però d'aquí 2 anys... Ja ho sabem.
No, ja ho sabem.
D'aquí 2 anys...
Santa Tecla és cada any.
D'això.
L'any vinent no ho podem aprofitar, però d'aquí 2 anys la idea és baixem per Santa Tecla, vosaltres ja si voleu us quedeu la setmana següent allà, però nosaltres baixem per Santa Tecla.
Molt bé.
Doncs amb el ball d'espases de Cervera ja passem directament al Quina Bèstia.
Quina Bèstia.
Els nostres convidats que van sense auriculars flipant perquè estaven veient que estaven fent aquí amb les cadires.
Però és que ho fem normalment, això.
La intro de la secció en Marc. del Quina Bèstia. Som-hi.
Sí?
Sí, Pauli.
Doncs benvinguts al Quina Bèstia. Benvinguts a una nova edició en la que avui, com que el nostre excel·lentíssim director ens ha donat permís per tornar al format original de la secció...
Yes. I aprofitant que avui vas molt ben vestit...
Has començat tu, que consti. Volem parlar-vos... Volem parlar-vos d'una bèstia que encara no hem vist al nitrat. Les molasses. I per fer-ho avui us parlaré de la molassa de Solsona. Les molasses i les guites tenen el seu origen, com a gran part del bestiari i amb moltes festivitats, com ens comentava la Bet fa un moment, en les processons del Corpus Christi.
Veus? Tot té a veure, eh? El corpus aquest...
De tota manera, ja hi eren abans, en festivitats paganes, que es van adaptar a les processons de Corpus Christi. Allò de, si no puedes con ellos, únete a ellos. Representant la mula que apareix a la tradició cristiana del naixement de Crist, en podem trobar de dos tipus diferents. Aquelles que tenen una forma zoomòrfica, que s'inspira en la forma d'una mula, que anomenarem molasses, i que es porten per una o més persones, que tenen el cap de... i aquelles que tenen el cap a l'extrem d'un pal de fusta, que anomenarem guites. Una particularitat de les molasses o guites és que quasi totes porten unes tonalitats verdes o vermelles en les terres que les decoren. Podríem dir que són les proves de daltònics dels entremesos populars catalans. No pot dir-se que aquest entremès sigui o no una bèstia de foc. Totes compleixen les seves funcions festives i cap d'elles compta com a bèstia de protocol. Cap molassa o guita representa formalment una ciutat on esdevé un símbol, encara que la guita de la Patum de Berga sigui més coneguda que moltes bèsties de Catalunya i tingui robat el cor el 90% dels patumaires.
91%.
Bueno, no representa pas a la ciutat de Berga formalment.
Exacte.
No és homogeni l'ús o la manca d'ús de pirotècnia. Aquestes molasses o guites mai han vist... Hi ha molasses que mai han vist el foc de prop, d'altres, en canvi, formen part de les rodes de foc anualment, com per exemple la guita de la Patum de Berga.
Això com es decideix?
Bàsicament, cadascuna de les guites té les seves pròpies tradicions, les seves pròpies costums i les seves pròpies festivitats. Uh-huh. Algunes d'elles tenen bastaixos que s'atreveixen a posar-les sota el foc i no cremar les teles, d'altres no s'atreveixen a fer-ho directament, i d'altres senzillament tenen un costum i no volen sortir d'aquestes... El món de les bèsties moltes vegades és molt tradicional. Uh-huh. I quan una bèstia mai ha fet una cosa, demanar-los que per primera vegada la faci sol portar tensions internes.
Jo tinc una pregunta per això. Jo crec que és un similar que ja és de més de gent més documentada que jo en aquest cas, però la meva pregunta és, pot ser que totes les bèsties en un moment hagin sigut de foc i ho hagin perdut, o és al revés? Que cap d'elles fos de foc i que després
s'anessin
posant?
Més aviat és la segona, és a dir, les bèsties... Hi havia de dos tipus, les de protocol formals, com ja sabeu, els lleons i les àligues, que moltes vegades representen a la ciutat, que normalment no solen portar foc, i després van anar apareixent tot un seguit de bèsties que anaven apareixent en aquestes processons de Corpus Christi. Uh-huh. A partir del moment en què comencen a aparèixer els diables, hi ha tot un seguit de bèsties que s'animen a començar amb aquestes festivitats. Uh-huh. Per exemple, les molasses, la molassa més antiga, està documentada a la processó de la Mare de Déu de Tura d'Olot del 1444. No estem parlant d'un document que diguis no, això és de fa 4 dies.
No.
I això està documentat en un seguici. Hi ha una altra documentació prèvia, però no parla de cap festivitat ni cap seguici, només parla d'una figura i no es considera que parli del propi dit d'una molassa. Des de llavors, les molasses són considerades les bèsties més folles i simpàtiques del bestiari català.
M'agrada.
Al Joli li ha agradat aquesta paraula.
Són famoses...
S'ha quedat mut per això, no ha dit res. Ara, doncs un riure d'orella a orella, increïble.
Fa por, quan fa aquesta cara.
Sí, fa por.
Són famoses per la seva infertilitat i estan dotades d'un caràcter desenfadat, festiu i un punt macarra, que les dota del permís per fer les trapelleries i no patir-ne les conseqüències. Són la típica bèstia que va jugant amb el públic, que va empaitant a la gent, que va fent riure als nens o empaitant a l'alcaldessa. Hi ha algun poble on hi ha la tradició a la que la molassa surt, si es troba amb algú del consistori, amb algun dels regidors tal, la feina de la molassa és fer-los córrer i, per tant, és perseguir-los.
I provocar algun accident d'això i no estar dins del mapa o no?
La seva feina és perseguir-los, a partir d'aquí el que passi queda fora del protocol. Però no em pateix les conseqüències, té el perdó de... La figura actual de la molassa de Solsona és una còpia extreta de la peça de 1691, que encara es conserva. Va haver de substituir-se a causa del gran pes inicial... Compte, gran pes inicial, 21 quilos.
21 quilos?
El boc de Can Vernet em pesa uns 30 i llargs, si no 40.
Imagina't.
I sembla el paper de fumar.
Es va haver de canviar per una d'igual, però de 5 quilos de pes. Es veu que els portadors, això de perseguir corrent algú amb 21 quilos, els hi costava més. Per confirmar la seva antiguitat, a dins del cap s'hi conserva encara un tros del paper de la restauració que data del 1700.
Mm-hmm. Uf.
I per què us porto la de Solsona si tampoc és la més antiga?
No, però és...
És prou antiga, però no és la més antiga. Per què? Doncs perquè, a banda del seu valor històric, un dels actors d'interès de la Mulassa és el de ser la única de la seva tipologia que apareix cavalcada en tota la península Ibèrica.
Què vols dir?
Que porta un nino al damunt de la Mulassa.
Apa!
Ah!
Moltes mulasses a vegades posen nens al damunt, sí. Fan joc. Aquesta porta un nino. Aquest costum de bestiari cavalcat és més propi de zones franceses.
Sí.
El genet solsoní s'anomena Antoni Rico, que segons diu la tradició popular va anar a fer les Amèriques i va tornar sense fer fortuna, però corria per la ciutat amb una va. Com a burla, se'n va fer un genet i es va posar damunt de la Mulassa. També hi ha una altra llegenda contada a Solsona en la qual l'Antoni Rico i la Mulassa, amb l'ajut dels cavallets de la ciutat, van vèncer un drac que atemoria tota la comarca. Però això, diguéssim, que deu ser la versió oficial, no l'oficiosa i real. Originalment, l'Antoni Rico anava vestit de mosqueter, amb la de tradició francesa, però el 1917 va aparèixer vestit de militar de l'època i així continua fins al 1956, que tornà a recuperar l'antiga indumentària. Malgrat els canvis de vestuari, sempre ha dut una espasa i se l'ha representat fumant. El cap de la Mulassa ha patit modificacions al llarg del temps. El 1981 es decideix fer una restauració a fons de l'improperi i se substitueix el cap antic per l'actual, reduint així el pes de l'element folclòric i donant-li un major equilibri. També s'aprofita per canviar la fisonomia de l'Antoni Rico, que és la que té actualment. Els vestits actuals, tant de la Mulassa com del seu genet, són de 2002 i són obra del taller de Manel Caserres.
Doncs grandíssima la... Grandíssima la Mulassa de Solsona. Penjarem foto d'això al Facebook, no entenc?
Sí.
De fet, ja hem penjat foto a Vall d'Espases abans.
Sí.
Veureu la Mulassa de Solsona i el seu genet, el bon home de l'Antoni Rico.
La pengem en uns segons, repeteixis.
I amb això, escolta, estem anant prou bé. Deixem que parli en Jordi o què?
Sí, va.
N'estem sí. Segurs?
És que ho estem esperant, eh?
Avui en Jordi deia que ens portava en Serrallonga, aviam si és veritat. Som-hi!
Joc de comptes.
M'encanta perquè hem parlat, la secció es diu Joc de comptes i no hem parlat de cap compte encara.
No,
el primer, no?
El primer.
Vam inaugurar la secció i a partir d'aquí vam decidir que...
Havíem de trobar un nom a la secció i vam trobar que ens va agradar.
Jo només per sentir la sintonia
ja t'agrada, eh?
Vols que la pugem? Pugem la sintonia. Va, pugem la sintonia.
Bueno.
Oli.
Jo us vinc a parlar del Joan Sala i Ferrer, que dius... Aquest pavo qui és?
Podria doncs ser un cosí, meu.
El Joan de Serrallonga. Serrallonga. Tu em dius Serrallonga? Serrallonga.
Si tu ets cosí del Serrallonga, jo igual deixo de posar-me amb tu.
Aquest tio, bàsicament, era un manguis amb grenyes. Vale? Bàsicament. Un manguis amb grenyes.
Manguis amb grenyes. Ojo, eh?
Així, de clar.
Vale.
El tio va néixer a Viladrau, d'on venen les botelles d'aigua, sí. Allà. Vale? Bé, va néixer allà, un 21 d'abril de 1594. I va ser, doncs això, un bandoler. És a dir,
un manguis.
Amb les pintes.
Exacte. Ell era pagès de dia i ho compaginava doncs, amb la delinqüència, una cosa que fa molt jovent avui en dia. També. Vull dir que tampoc no es va inventar res, tampoc, aquest tio. De què ve el nom de Serrallonga? Hi ha dues versions. La versió bona... i la versió que a mi em mola pensar que és veritat.
Però a veure, quan dius la bona, què vols dir? L'oficial i sí, la extraoficial?
Les meves fonts, que són molt importants, vull dir, són sí, molt fiables, és sí. La senyora Wikipedia, sí. Diu que es diu Serrallonga perquè era el sobrenom que utilitzava la seva dona. La seva dona es deia Margarida Tallades i era la pubilla
de Can
de Serrallonga, del mas de Serrallonga de Carós, d'aquí Serrallonga.
Uh-huh.
Però hi ha una versió que diu que és la unió de Serra i Llonga. Serra és Serra, no? La Serra de les Guilleries, que era on, sí, on el senyor Serra Llonga tenia el pati de col·legi. I Llonga, que vol dir llarga, no? Serra Llonga, Serra Llonga. Pam. Pues Joan de Serra Llonga. Vale? Aquesta mola més.
Sí. Bueno.
Pues sí.
Val. Si no, tu no, mola més, no, jo no t'ho discutiré. No,
a veure, és, o sigui, és innegable i sí, mola.
Sí, pues mola.
El tio era, pues això, es dedicava a robar, perquè el tio pues, no anava massa, massa bé de pasta. Fins que un dia un veí el va denunciar. Això va ser el 1622, un tio el va denunciar. Se li en va anar a la olla i el va matar, el va pelar. Va ser el primer assassinat que va cometre.
D'acord.
I llavors va tenir que fugir. Va fugir deixant una dona i 5 fills. Clar, ja sabem que a l'època aquella, quan arribaves a casa, o cardaves o no feies res. Vull dir, és així. No hi havia tele, no hi havia ràdio, no hi havia... Què fas? Pues cardo. Cardo amb la dona, cardo amb l'ovella, cardo amb la vaca, amb el primer que em passi pel cap. Jo cardo. I van néixer 5 fills. 5 fills que van néixer bé.
En sèrio, jo sempre demano permís per donar-li pas i passa això. Responsabilitat vostra.
Que consti que jo sempre faig l'advertència. Estem segurs.
En principi, els 5 fills van néixer bé. Vull dir que eren de la mare. Vale? No d'una cosina, una germana, que ja sabem què passa.
Sí, no. Això, els 5 fills que teníem aquesta, vale? Saber quan n'hi havia
els capats. Els fills deien Elisabet, Antoni, Mariana, Josep Baltasar i Isidre. Fins aquí, normal.
I aquí estem pressuposant que els 5 eren d'ell.
Exacte. Perquè tu has parlat de la mare.
Aquí estem, però... ja estem fent acusacions de banyes diverses, mútues, que no en tenim ni idea. Eh?
Bueno, doncs el tio va tenir que fugir i es va dedicar doncs, a saltar masies... segrestar gent i obtenir rescats i assassinar. Fins que el van capturar el 30 d'octubre de 1633 a Santa Coloma de Farners, que dius, vaja lloc on anar-te a buscar també, no? Santa Coloma de Farners, no sé. I el van executar a la forca a Barcelona. En Serra Llonga era el cap de la banda dels Nyerros.
Sí.
És com, eh?
Que sona com...
I els Nyerros estaven enfrontats amb els Cadells. Eren els Nyerros contra els Cadells.
Sí.
No era com una banda així, saps? Allò, la típica banda yanqui d'aquestes de...
Pues, són, com les, de ja... són com les bandes, saps? Aquestes que hi ha avui en dia d'Amèrica de, no? del Sud, dels no sé què contra els no sé quant.
Pues era el mateix.
Poseu-li romanticisme. West Side Story a la catalana.
És que dir això...
No sé. Oh, és que no sé si eren molt romàntics, eh?
Doncs això, llavors tenia companys de banda amb noms tal com el Tallaferro, que ja t'imagines què devia fer, el Tallafusta, Ferro, Fusta, vale, el Petit Comí, el Xafarroques, l'Hereu Puig de la Vall, el Xocopanra, m'encanta perquè és com el Xocopanra, que dius, aquest devia ser un gaditano o alguna cosa que passava per allà. El negre de Tona...
voleu dir que aquest no s'ha l'inventat?
Jo soc fan d'aquest, ja.
Aquest mola mogollon, eh?
El negre de Tona, que sí. Jo tinc família a Tona i no hi ha ningú negre. Devia ser l'únic que hi havia, el van pelar i ja no n'hi havia cap més. El Guerxo, el Vermell, el Petit Comí, el Tocassons, el Segimon Sala i el Pere Sala, que diu... Tant nom tan raros i al final és Pere Sala.
Et podem dir a partir d'ara el Xocopanra del filtrat?
Podeu.
Sí, grandíssims noms.
Però tenia altres companys també,
sí.
Com el Jacinto Viladit Lumagall d'Artes, tot junt. Vull dir,
Lumagall d'Artes, tot junt.
No, Jacinto Viladit Lumagall d'Artes.
Tot junt.
Brutal. Vull dir, el monget de Tona hi havia dos, es veu. El monget i el negre. O potser el mateix, i aquí no surt massa bé.
Però que sigui negre. Que li diguin el negre no vol dir que sigui negre, eh? Deuria tenir la pell fosca i en aquella època se li deia
o anar molt brut.
O anar molt brut, també.
Podria ser.
També.
Podria ser
no perquè fos negre de pell.
Doncs aquests califardeus, com diria la meva àvia, es dedicaven pues, això, a matar, a robar, a violar, a fer de tot. Però el Serra Llonga robava els rics i ho entregava als pobres. Era com el nostre Robin Hood,
sí.
Sense el fraile borratxo, que perd una mica més la gràcia, però bueno, feia això. Això és una cosa que ha agafat també, això de robar, no?, i passar-ho, donar-ho als altres, és una cosa que, per exemple, els bancs també ho fan, però ells es van equivocar o van canviar. Ells roben els pobres perquè els rics siguin més rics encara, no? Però bueno.
Ells discrepen amb això de que dius que es van equivocar, però...
De fet, no es
fins
van
que el 1633, refugiada a Ripollès, es va trobar a una tal Joana Massissa, que pel cognom ja saps com devia ser, no?
Hauria ser...
La Segresta, robusta. I vam vagar per Catalunya i França fins que el van pillar en aquell mas que us he comentat i el van portar a Barcelona i el van matar.
Sí, se'n van amb aquesta dona pel món.
Però és que la va segrestar.
Ah, i
després, és a dir, és el primer tio, és a dir, es va inventar el síndrome d'Estocolm. Jo des d'aquí reivindico que el síndrome d'Estocolm es digui síndrome
de Serrallonga.
Perquè, collons, va ser ell que... Ja està, només dit això. Jo reivindico, però, que aquest personatge, que és molt interessant, no l'hem vengut massa bé fora de Catalunya.
Fora potser.
És a dir,
aquí
ningú
sí,
coneix a Serrallonga fora. És a dir, tu coneixes el Robin Hood i no ets anglesa. Almenys no tens pinta d'anglesa.
No, és que no ho soc, bàsicament.
Però, o jo sí, què sé, a França tenen el Cyrano de Bergerac o l'Escaram... Els coneix tothom.
Sí.
Aquí el Serrallonga no... Jo faig una crida a tots els guionistes del país... De...
Però ja van fer una...
Sí,
fet,
TV3, sí, però per estar per casa.
Ja. N'han fet dues,
però
no?
Per casa. Ja, estem, jo què sé, parlar amb el senyor Ridley Scott, que aquestes coses se li donen bé, i dir, senyor Scott, aquí tenim el Serrallonga, que era un pavo que ho patava molt.
Faci ahir alguna cosa.
Faci una pel·lícula.
Faci una pel·li.
I ja està. Vale. No us agradaria veure un, no sé, un George Clooney fent de Serrallonga?
Sí, George Clooney. Sí, però dirigit per Quentin Tarantino.
George Clooney, per exemple, no.
Oh, Quentin Tarantino dirigint una pel·li sobre
sí,
Serrallonga
pot ser molt estrany.
Quantes Sanky Fetch aquí hi haurà?
El Quentin Tarantino jo veig més pel Roger de la Flor, que vam parlar l'altre dia, que era més macabre.
No, jo crec que sí, potser sí, però a no sé. Jo no veig el George Clooney fent de Serrallonga, perdoneu.
Jo veig més el Ridley Scott, ara parlant de cinema, veig més el Ridley Scott dirigint la pel·lícula sobre Roger de la Flor amb Michael Fassbender.
Molt suau, el veig molt, molt tou jo, aquest home, per fer això.
Aquí el Fassbender?
Sí.
Home, no. va fer un paperot fent el presoner aquell de l'Ira amb vaga de fam, el Bobby Sands. Déu-n'hi-do, eh?
Vaga de fam, estem parlant d'un tio que es dedicava a matar abans d'esmorzar 7 persones.
Bueno, jo crec que és capaç, de fer-ho. I si no, ja buscarem un actor, un rumiem.
Jo voto Roger Coma.
Sí, Pablo, ja acabem, Pablo.
Doncs, amb aquest strip que hem fet d'en Joan Sali Ferrer, en Serrallonga, passarem a la següent secció del guió, que la tinc per aquí, és l'agenda del programa.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Els Diables participen a la Festa Major de Vulpelleres amb un cercavila amb les colles, amb dues colles més. No, però no te'n recordaves, no, bueno, és igual. Sabem que els Diables participen al cercavila de la Festa Major de Vulpelleres i també amb el Boc de Can Bernet a la Festa Major del Barri de Monestir.
Disculpeu, sí, tenen una actuació a les 5:30 fins a les 6:30, començant des de l'Escola L'Olivera a la Festa Major de Vulpelleres i a les 7 fins a les 8 a la Festa Major del Monestir.
Molt bé, doncs els bastoners se'n van a fer un dineret a Sant Feliu. Els bastoners de Sant Cugat estaran a Sant Feliu de Guíxols, aquest, doncs... està bé, perquè no sabem quin dia se'n van, Dissabte, a partir de les 11 del matí, i després, evidentment, tindran un dinar per recuperar forces.
I recordeu-vos que l'Escola de Música Tradicional realitza a partir d'aquest dissabte els punts de trobada al Casal de Joves de Torreblanca, que són aquest dissabte a partir de les 10 i un dissabte al mes, és a dir, el primer dissabte de cada mes, el segon dissabte de cada mes, al Vermut de Torreblanca.
I el diumenge dia 9 els gegantins marxen a la trobada al Catllà.
Exacte, dit això, passem a l'enquesta, perquè la resta de coses ja sabeu, que es trobeu al calendari de coordinador d'entitats a tradicionalsantcugat.cat.
Saben aquell que diu que ens digueu coses?
Aquí us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes perquè el Jordi segueixi destripant personatges mítics del joc de comptes.
Pel facebook.com/radionitrat, pel Twitter, @radionitrat, al correu electrònic nitrat@cugat.cat o bé per Colom Missatger a la plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès.
Envieu el que envieu, quedarà sense cap, potes ni mans i sobretot no us caurà bé.
També recordar-vos que els caparrots tenen engegat el Premi Caparrot de l'any i que podeu votar el vostre personatge santcugatenc a qui li voldria un caparrot.
Podeu dipositar el vostre vot a les urnes dels equipaments municipals, com ara la Casa de Cultura, el Casal Torreblanca i a altres llocs, ben segur. Teniu fins al dia 20 d'octubre.
El concurs literari dels Gausacs també està en marxa. Si teniu ganes d'escriure sobre cultura popular, és el vostre premi.
I arribem al final del quart programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, ben segur, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible el nostre excel·lentíssim director Nacho, Bet Porqueras, jo mateix, Marc Travé, Jordi Mateu, en Pablo Canto, a les vies de so, i us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més Nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adéu, adéu, adéu.